els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Es consolida la convicció que el gènere humà no només pot perfeccionar el seu domini sobre les coses creades, i ha de fer-ho, sinó que li correspon, a més, establir un ordre polític, econòmic i social que estigui més al servei de l'home i permeti a cadascú i cada grup afirmar i conrear la pròpia dignitat. D'aquí venen les reivindicacions econòmiques de molts, que tenen viva consciència que la manca de béns que pateixen té la seva causa en la injustícia o en una distribució no equitativa. Les nacions en vies de desenvolupament volen participar en els béns de la civilització moderna, no només en el terreny polític, sinó també en l'ordre econòmic, i exercir lliurement la seva funció en el món. Tot i això, està augmentant cada dia la distància que les separa de les nacions més riques i la dependència, fins i tot econòmica, que pateixen. Els pobles que passen fam interpel·len els pobles opulents. Així, el món modern es mostra alhora poderós i feble, capaç del millor i del pitjor, ja que té obert el camí per triar entre la llibertat i l'esclavatge, entre el progrés i el retrocés, entre la fraternitat i l'odi. Aquesta orientació ben actual del punt 9 de la Constitució Pastoral del Concili Vaticà II Gaudium et Spes sobre l'Església en el món actual ens porta a parlar precisament de la preocupació de l'Església pels temes del món. A la nostra taula compartida, doncs, coneixerem concretament dos testimonis del que és l'acció de l'Església i dels creients per un món més ètic, de millor convivència, més just i en pau.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Parlem en el nostre col·loqui sobre la preocupació pels temes del món amb Francesc Sobrino, col·laborador de la Pastoral del Trànsit o de la Carretera, l'Arxidiòcesi de Barcelona i caporal dels Bombers de Barcelona. Senyor Francesc Sobrino, benvingut, bon dia i gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
I també tenim amb nosaltres José Ignacio García. És un plaer saludar-lo. Ell és jesuïta i director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Benvingut, bon dia i gràcies també.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, anem per parts. La pastoral de la carretera o del trànsit és un àmbit de l'Església que es proposa apropar-se als homes d'avui, per tant, esperit plenament conciliar, en el seu propi ambient per ajudar-los a conviure en pau, a exercir la solidaritat recíproca i unir-los a Déu, contribuint a fer que aquest sector sigui més conforme al missatge cristià i també més humà. Tots coneixem el que són de vegades les discussions de trànsit, terribles. Per això caldrà redescobrir i posar en pràctica les virtuts necessàries a l'usuari de la carretera, sobretot la caritat, la prudència i la justícia. Bé, senyor Sobrino, per començar, com viu la pastoral del trànsit aquesta preocupació de l'Església pel món a través d'una realitat tan moderna com és la mobilitat?
Bé, doncs la nostra feina, la veritat és que ho posa bastant fàcil perquè com que ja professionalment la nostra funció és ajudar, la espiritualitat li dona sentit, això que d'alguna manera ja el propi ofici, i així ens ho reconeix la societat, no?, que ens veu com gent que no només ajuda d'una manera professional, sinó que amb aquesta ajuda intercomuniques, dona a entendre, doncs, que aprecia i que és conscient del patiment. Aquesta interacció humaníssima en situacions complicades, doncs, agafen tot el sentit si, a més, la persona que ajuda li dona aquest sentit més ampli espiritual.
Es refereix vostè als bombers quan parla del sector professional, però també hi ha la Guàrdia Urbana, la policia, els Mossos, la Guàrdia Civil... Tots col·laboren.
Efectivament. De fet, amb un accident normal no se sap mai qui arribarà abans, no? Pot arribar primer un policia i començarà a fer tot el que estigui a la seva mà, tenint en compte els procediments. Pot ser... De fet, arriben abans els policies, perquè normalment estan més al carrer, i preparen el terreny. Sí, sí, és una feina d'equip, no només entre l'equip concret dels bombers, sinó que a la carretera la policia té un paper, a les diferents policies, perquè cadascú... I els serveis sanitaris, és un conjunt no fàcil de coordinar, però que treballa amb la intenció de ser un equip en pro de les víctimes.
L'Església fa seu aquest esperit i s'integra també, no?, en tota aquesta coordinació. Moltes vegades hi ha capellans que van, si hi ha alguna persona malferida que necessita atenció espiritual...
N'hi ha, i volem que potser això recuperi potser el que havia sigut una miqueta més ampli en altres moments, i que ara precisament la nostra pastoral que intenta és recuperar aquesta atenció també pastoral.
Hi ha un document de l'Església, recomanem la seva consulta o la seva lectura, que és Exhortació, Esperit Cristià i Trànsit, elaborada per la Comissió Episcopal de Migracions l'any 1968, ja ha plogut, és un document. Després hi ha molts altres pronunciaments i altres reflexions. Els bisbes, per exemple, diuen que aquest apostolat, el del trànsit, té encomanada una tasca que agafa tres camps, que són el ministerial, també el que és la formació i, bé, tot el que és l'atenció i la presència, des del desig d'exemplaritat. Anem a l'altre tema que ens ocupa, Cristianisme i Justícia, emparat també per la Fundació Lluís Espinal. És un centre d'estudis creat a Barcelona el 1981. Agrupa un equip de voluntariat intel·lectual que vol promoure la reflexió social i teològica per contribuir a la transformació de les estructures socials i eclesials. Forma part de la xarxa de centres Fe, Cultura i Justícia d'Espanya, dels centres socials europeus, també de la Companyia de Jesús. L'objectiu és reflexionar amb rigor, denunciar des del compromís i proposar alternatives per a la transformació de totes aquestes estructures sovint injustes. Bé, quins són els grans problemes per a José Ignacio i les principals realitats del món que afronta Cristianisme i Justícia?
És molt atrevida la pregunta.
Sí, sí. Suposo que és difícil de contestar en poc temps, no?
Sí, però també és cert que forma part de la nostra missió. Una imatge... probablemente no muy convincente, pero puede ser algo así como alguien que se sube a una silla y mira el horizonte. Uh-huh. Y poder identificar dónde están los hechos mayores, las situaciones más importantes de nuestro tiempo. Hace muy poquito, en una de nuestras reuniones de equipo, hace ya unos meses, volvíamos la mirada, por ejemplo, a la economía. Es decir, que por encima y por debajo de lo que nos sucede, de lo que llena las portadas de los periódicos, pues sigue estando la vida complicada de muchísima gente, de llegar a fin de mes, de plantearse un horizonte, pues de independizarse, de salir de casa, de poder tener autonomía. Y la economía marca nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sigue habiendo una pregunta fuerte, es decir, si el sistema económico vigente es capaz de generar riqueza, parece que lo es, pero es capaz de distribuirla, aquí ya tenemos más dudas, ¿no? Uh-huh. Hemos también mirado con inquietud todo el tema de la tecnología, ¿no? Le hemos dedicado reflexión y algún curso, seminarios. Quizá es un tema que nos desborda, hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que todos vivimos con admiración lo que la tecnología nos ofrece. Quizás somos menos conscientes de sus dificultades, y donde nos parece que todavía hay un reto importante es cierta apropiación social, ¿no? Poder decir, esto es importante, cómo nos podemos, no digo defender, pero al menos comprender las implicaciones. Y después yo creo que ahora mismo todo lo que tenga que ver con paz y justicia, yo creo que es lo que aparece enfrente de nosotros, ¿no? Como un hecho mayor de nuestro tiempo y muy marcado, muy visible, en nuestro caso por conexiones institucionales muy fuertes con lo que llamamos movilidad humana, por las personas desplazadas, refugiadas, migrantes, yo creo que es también uno de los hechos de nuestro tiempo, en los que la Iglesia está metida
con
mucha profundidad, ¿no? Y yo creo que en este sentido, también transmitiendo un mensaje, me parece a mí muy oportuno y tratando de, ¿no?, de superar tensiones que probablemente pues no ajuden a nadie, ¿no?
Uh-huh. És curiós que avui confluïm amb la paraula mobilitat, senyor Francesc Sobrino, també la mobilitat del trànsit i la mobilitat moltes vegades forçosa.
Sí. Es que es sino de nuestro tiempo, ¿no? Somos un vivimos una época que todo se mueve, ¿no? Los vehículos, las personas, el dinero, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Sí. Hi ha moltes maneres de moure's, efectivament. Bé, per situar breument, per als qui no coneguen Cristianisme i Justícia, el treball d'aquest centre d'estudis es fa sobretot a dos nivells, que són l'estudi i la reflexió interdisciplinària a través de seminaris interns i grups de treball, i d'altra banda la difusió mitjançant cursos, conferències, xarxes socials i sobretot els ja coneguts quaderns. Això és molt popular, eh? Arriben a més de 45.000 persones arreu del món. Com definiria els quaderns per a José Ignacio?
El cuaderno, yo creo que es como es el condensado de nuestra reflexión. Es decir, uh-huh. que cuando nosotros enviamos un cuaderno, ha habido meses de conversaciones con el autor del cuaderno, entre nosotros. Entonces son condensados de reflexión. Es nuestra contribución en esta acción de la Iglesia, ¿no? Es decir, que están las personas, ¿no?, que se acercan al herido, es la parábola del samaritano, y nosotros intentamos comprender, ¿no?, cómo ha sido esto posible, cómo esta persona ha llegado a esta situación, cómo generar mecanismos de ayuda, de transformación, ¿no? Entonces es nuestra contribución, creemos que jamás va a reemplazar, ¿no?, al que se detiene en el camino, al que ayuda. Esta es la, ¿no?, la gran misión de la Iglesia, pero intentamos como iluminar, dar luz, apoyar, tratar de comprender y a lo mejor pues también como enfocar esfuerzos, ¿no? Es decir, uh-huh. merece más la pena a lo mejor hacer un esfuerzo en esta dirección y sostener pues aquellos movimientos que son de larga duración, de transformación profunda.
Hi ha grans professionals del camp laical, també de la Companyia de Jesús, sacerdots, persones del poble que han fet grans aportacions a aquests quaderns que recomanem. Per cert, i parlant novament del trànsit, volia preguntar a Francesc Sobrino com funciona la coordinació i el treball d'aquesta pastoral, per exemple, a la diòcesi de Barcelona, però també a nivell de Catalunya i d'Espanya. Aquí hi ha doncs, un treball moltes vegades de reunions, de buscar ponts amb la societat.
Efectivament, sí. Com a mínim, anualment ens reunim en un lloc d'Espanya de les diferents diòcesis.
Una vegada a l'any, em sembla?
Un cop a l'any, sí, sí, sí. Recentment, bueno, fa uns mesos vam estar a Granada, crec que aquest any serà. Però el cas és que sí, posar en comú els diferents punts de vista de les diferents diòcesis i fins i tot serveis d'emergències és interessant. És interessant. A vegades pensem que cadascú té la seva manera de veure les coses i és veritat, i posar-les en comú és interessant. I després, a nivell més local, el que intentem és recuperar aquella part que s'ha anat diluint al llarg dels anys amb les institucions que fins i tot amb les seves celebracions patronals i de més han anat pràcticament diluint-se, desapareixent i bueno, que no acabin de desaparèixer, que recuperen una miqueta dintre del respecte de la llibertat de qualsevol.
Efectivament. Però i la diversitat
que,
religiosa.
Com passava i abans ho comentava de que, com passa amb el Nadal, doncs no oblidar que és una festa patronal, el patró, doncs com a mínim ha d'estar en algun moment mencionat, ni que sigui
clar,
una
clar,
petita
precària. És Jesús, el patró, no?
Sí, efectivament.
Sí. Sí. Per cert que la pastoral del trànsit, evidentment, treballa de manera diferent a grans conurbacions com Barcelona o Madrid o València o Sevilla, però no és el mateix a Zamora o en localitats petites o a Sòria o a Badajoz, per exemple. Són realitats diferents on hi ha treball
sí,
per fer.
Sí, de fet, la coordinació, quan més àmplia és una àrea metropolitana, més persones i sobretot més cossos de seguretat de diferents administracions.
I els bombers tenen més feina, també.
Sí, més complicat és precisament aquesta coordinació, no? En llocs més rurals, més petits, es coneixen pràcticament. En canvi, a zones com la nostra és complexa.
És complex.
Però apassionant.
Uh-huh. Cada any, el diumenge més proper a Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol, a principis de juliol, per tant, normalment el primer diumenge es fa la jornada de responsabilitat en el trànsit. Què representa en aquesta jornada i també les diverses activitats que s'organitzen, les benediccions de vehicles, de vegades es fan celebracions de l'Eucaristia a Girona, a Barcelona, per les víctimes de trànsit, que també tenen un dia propi, per cert, sí.
Sí, la veritat és que des del nostre àmbit bomberil això haig de reconèixer que s'ha de recuperar una mica més d'aquestes benediccions.
Aquesta tradició. Les benediccions són lliures. Un servidor va tenir ocasió un any de beneir vehicles com a diaca i realment el carrer Regomí de Barcelona és impressionant, la quantitat i la varietat de gent que va. Trobes des d'un noi que es treu el carnet de conduir l'endemà fins un home que va dir que havia tingut una petita topada i volia donar gràcies, o persones que demanen la benedicció de la moto, del cotxe. Sí, és molt interessant.
Sí, sí, i crea un ambient al en aquell moment a la barri, que realment, és el que diem, desperta doncs, aquesta connexió amb espiritual, no? Que semblava una miqueta oblidada. No?
Clar, clar.
Tot són maneres de recuperar alguna de les nostres, perquè no dir-ho, tradicions. No?
Clar, i recorrem a l'espiritualitat ignasiana, també hem de col·laborar nosaltres en aquest món, no? És a dir, si correm a més de 120, diuen de vegades que l'acció de Sant Cristòfol baixa una mica, no?
Sí, eficacia. Sí, però és molt bonita la imatge de la bendició, jo crec, no? En este mundo conflictivo y donde, ¿no?, entre las realidades muchas veces lo que surge es el enfado, la maldición o la resignación y la frustración. A mí me parece que la imagen de la bendición es muy, muy poderosa, ¿no? Es este deseo comprometido, ¿no?, de que pues la vida de Dios y lo que nosotros reconocemos en Dios pueda formar parte de la vida social. Uh-huh. Entonces yo creo que bendecir coches, bendecir personas, situaciones, realidades, yo creo que hay un deseo profundo de transformarlas, uh-huh, y de comprometernos nosotros en esa transformación.
Per cert, ja hem d'anar acabant, però li vull preguntar a José Ignacio García, director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que té la seva seu al carrer Roger de Llúria 10, si no recordo malament.
13.
Perdó, 13, sí, ara he dit el número malament, però vaja, ben al centre de Barcelona, al costat de l'Església del Sagrat Cor i d'aquella casa dels jesuïtes. Li vull preguntar per la figura de Lluís Espinal, no?, que va ser un jesuïta i gran home de comunicació, per cert, per exemple, va treballar a Televisió Espanyola. Va morir a Bolívia víctima de l'odi a la fe i a les causes de l'Evangeli en el món. Què representen aquesta figura i la fundació que porta el seu nom? És un testimoni, no?
Para nosotros sigue siendo una referencia de cómo la vida se puede vivir de muchas maneras, pero especialmente pues una vida que reconoce lo que sucede alrededor. Luis llega a Bolivia, muy pronto identifica situaciones de injusticia y encuentra sus caminos para hacerse presente, desde los medios de comunicación, del cine, escribir. Es una manera de contribuir también al cambio social, ¿no? Y en este sentido yo creo que nos sentimos muy inspirados por su legado y por su manera de vivir. Y bueno, pues quizá decir que a cada persona se le pide algo diferente, ¿no? Yo creo que no vivimos un contexto igual, tan violento, tan agresivo, pero sí podemos vivir el mismo compromiso y la misma intensidad.
Per cert, que va ser assassinat molt a prop en el temps d'Òscar Romero, és a dir, és un testimoni que va una mica de la mà en situació diferent, ¿no?
Fueron momentos muy difíciles para América Latina, ¿no?
Efectivament, sí, any 80, 1980.
Yo creo que esos contextos violentos marcan profundamente y, como comentabas al comienzo, saca lo mejor y lo peor de nuestras sociedades también. Sí.
Efectivament, doncs ha estat un plaer conversar amb José Ignacio García, director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, un record de la figura de Lluís Espinal, i potser si el veiéssim un dia beat i sant seria un gran bé per l'Església. Tant de bo pugui passar això, ja veurem. El 1980 va ser la seva mort, l'any 2020 es van complir 40 anys i a veure si això continua. Molt bé. I moltes gràcies, Francesc Sobrino. Vol adreçar-nos algun missatge? Prudència, als que ens escolten des del cotxe, que segur que algú també...
Sí, hi ha una idea que és que hem de procurar cuidar, ser prudents, com si Déu no existís, és a dir, posar tot de la nostra part.
Això ho diu Sant Ignasi, com si tot depengués de nosaltres.
I a la vegada confiar absolutament en Déu com si nosaltres fóssim incapaços. Però la combinació de les dues coses
És, Francesc Sobrino acaba de fer, potser sense adonar-se, en una cita de Sant Ignasi. Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Francesc Sobrino, caporal, perdó, dels bombers i col·laborador de la Pastoral del Trànsit de Barcelona, i José Ignacio García, jesuïta, director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Que vagi molt bé tota la tasca que feu de preocupació de l'Església pel món. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
N'ets tu qui escull el venir amb mi, sóc jo qui et crido pel teu nom, per tal que donis fruit ben abundós i en fruit que duri malgrat tot. Si vols venir darrere meu, fes la renúncia als diners, dona el que tens als qui no tenen res, deixa el teu jo i pren-te la creu. Senyor Jesús,
quan l'Església es posa al servei del món i s'hi preocupa, marca la seva presència en l'acció de gràcies a Déu. És per això que completem la nostra taula d'avui. Compartim amb vosaltres aquesta cançó titulada Gràcies pel teu do, tema amb el qual el grup Cairoi situa aquesta preocupació pel món en la crida de Déu als seus fills perquè siguin llavor enmig del món, com ara sentíem. Agafin la pròpia creu, renunciïn als diners i als perills i, en definitiva, donin fruit en aquest món nostre.
Escollit com salvi perquè tothom em veja en tu.
I així acabem la nostra taula compartida, aquest podcast de Ràdio Estel i Ànima Estel. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat punt de trobada novament per a tots vosaltres. Fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estel.